A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ho publica Angla, és el número 94 de la col·lecció El fil d'Ariadna i porta per títol Breu història del nacionalisme espanyol de la Constitució de 1812 a la prohibició del 9N. Francesc Puigpelat, bon dia.
Bon dia.
Anava a dir, el nacionalisme espanyol dona per una breu història o hauria de ser una llarga història?
Si ho volem fer bé, hauria de ser com l'enciclopèdia Espasa, perquè diguéssim, a veure, encara que ells diguin que el seu nacionalisme no existeix, el seu nacionalisme és un dels més forts que hi ha al món en aquest moment. O sigui, que un personatge com aquest sinistre, que el rei Felip VI se'n vagi a la ONU i davant dels representants de 200 països digui que Espanya és una nació que existeix des de fa mil anys, amb tot l'orgull del món, jo imagino la cara de moniato que se'ls devia quedar a tothom. Vull dir, aquest tio que ve aquí a explicar-nos que té una nació que existeix des de fa mil anys, no? Vull dir, a nosaltres què diantre ens importa, què ens està dient? Clar, el missatge no era per als 200 tios que hi havia a l'Assemblea General de la ONU, el missatge era per al Puigdemont i per als Junqueras i per als catalans independentistes, no? Però clar, és aquesta manera que té el nacionalisme espanyol de fer el ridícul en el moment que travessa els Pirineus, diguéssim. Però tots els Pirineus, ells són els putos amos, com digui el Guardiola, no? Però en el moment que surten a fora, tothom se'n dona compte que aquests tios estan una miqueta pixant fora de test, no? És a dir, per què? Una cosa molt senzilla, perquè dels Pirineus cap a sota, ells diuen que no són nacionalistes i el 99,99% de l'opinió publicada i pública pensa que no són nacionalistes. Però en canvi, dels Pirineus cap amunt, la versió que es dona, i especialment a la premsa anglosaxona, que és la més influent, és de que la situació que es viu actualment a Catalunya és un conflicte entre dos nacionalismes, un nacionalisme espanyol per una banda i un nacionalisme català per una altra, que penso que és la més l'única manera d'entendre el que està passant, perquè si no ho entens d'aquesta manera has d'arribar a la conclusió que arriben els espanyols, que és que els catalans de cop i volta ens hem tornat bojos o que ens hem tornat tots una colla de nazis. Llavors, si no ens hem de creure aquesta explicació, l'altra explicació possible, l'única possible, és tenim un nacionalisme contra un altre nacionalisme amb peu d'igualtat, a veure qui se'n surt. Aquesta és la història.
Mm-hmm. D'on surt aquest nacionalisme espanyol? Tu vas cap a Don Pelayo, que era, de fet, el lloc que s'explicava o que explicava l'escola franquista, que és on havia nascido la nació a partir de la Reconquista, etcètera.
No.
A veure,
aquí hi ha, moltíssimes confusions. Don Pelayo no crea la nació espanyola, segons el nacionalisme espanyol. La nació espanyola ve de darrere, ve de molt enrere, ve dels visigots. I els visigots té arrels a la Hispània preromana. La historiografia nacionalista espanyola explica els setges de Numància o de Sagunt com si els saguntins o els numantins fossin espanyols, cosa que és una imbecilitat, un calibre descomunal, no? Vull dir, els saguntins eren uns senyors que vivien en una ciutat esdat que es deia Sagunt.
Els laietans tampoc eren catalans.
Tampoc eren laietans. És una absurditat, és com això, és com dir que els laietans eren catalans. Els laietans no eren catalans. És una cosa ridícula, no? Cosa que ens porta també a una cosa, clar, aquestes coses tan divertides que surten, que expliquen els polítics suposadament no nacionalistes, com per exemple, jo recordo un tuit de la Sánchez Camacho molt divertit, que die que fa 3.000 anys Catalunya ja pertanyia a Espanya. Cosa que és molt curiosa, perquè segons ella, Catalunya ja existia fa 3.000 anys. Cosa que, de moment, no hi ha cap nacionalista que hagi dit català, que hagi dit que Catalunya existia fa 3.000 anys, o sigui, l'essència que major és més ultranacionalista catalana que tots els nacionalistes catalans. Però és que, a més, llavors afegís la postila, no? Diu, Catalunya existia fa 3.000 anys i, a més, fa 3.000 anys Espanya també existia i, a més, Catalunya estava dins d'Espanya. O sigui, que ja la cosa és un recaragolament conceptual increïble. Fa 3.000 anys, a veure, en el que ara és el territori d'Espanya, hi havia una infinitat de tribus sense cap la més mínima relació entre elles, que no tenien cap unitat política, ni lingüística, ni cultural, ni res que li assembli. I qui digui el contrari és que està al·lucinant mandarines, no? És una cosa que no té el més mínim sentit. Però vaja, aquests són els productes, aquests deliris, aquestes coses són els productes típics del nacionalisme. A més, d'un tipus de nacionalisme molt tancat, molt acrític, que fa que totes aquestes coses es puguin dir tranquil·lament. És a dir, el nacionalisme català té un avantatge respecte al nacionalisme espanyol, i és que és un nacionalisme que li plouen les hòsties de tot arreu. Llavors, com que ens plouen les hòsties de tot arreu, no tenim més remei que ser crítics i que ser autocrítics. Podem fer una autocrítica, diguéssim, en relació amb això. Vull dir, jo connecto molts amics independentistes que, si parlem del tema de la nació catalana, n'hi ha que no, n'hi ha els arrauxats que diuen que no, que Catalunya és una nació i que és una nació des de la nit dels temps i que serà una nació al segle XXIV.
Ara ho anava a preguntar. Diguem, sí. Es diuen moltes bestieses també en nom del nacionalisme català.
També, clar. Però hi ha aquest sector, però també jo tinc un sector de nacionalistes catalans i independentistes que són capaços de dir que la nació catalana és una invenció. Com ho dic jo? Jo dic que la nació catalana, com totes les nacions, és una invenció. És una invenció que ens convé més o menys creure'ns que la creiem, però que no podem dir, afirmar que la nació catalana és una realitat objectiva. No? Llavors, aquesta autocrítica que hi ha dins del nacionalisme català, aquesta capacitat de reflexionar sobre el mateix nacionalisme, perquè clar, des dels últims 150 anys s'han escrit centenars i milers de llibres sobre el nacionalisme català, un dia una cosa, l'altre dia... Tot això d'aquí forma un caldo de cultiu que al final genera una autocrítica i hi ha diferents tendències, diferents maneres de pensar. I llavors, dins d'una manifestació independentista de l'11 de setembre, pots tenir al un costat un senyor que parla en castellà i que és independentista bàsicament per motius econòmics, a la vora d'un altre tio que és de Berga i que és un ultranacionalista que diria que Catalunya existeix des de fa no 3.000 sinó 30.000 anys, a la vora d'un altre tio que et diu, bueno, jo sóc catalanista, vull la independència, però jo ja sé que això de la nació catalana és una invenció, com totes les nacions. Llavors, hi ha aquesta pluralitat. Tens diferents coses, tens molts matisos. El nacionalisme espanyol no hi ha cap de matís. N'hi ha cap ni un. Tots estan absolutament convençuts de que la nació espanyola existeix des de fa 2.000 anys com a mínim, que és uniforme, que és no composta i que qualsevol que tingui la idea estrambòtica de dir que un trosset d'aquesta nació se'n va, aquest tio ha de ser condenat a la foguera directament. I llavors no hi ha debat. És que és el que passa quan te'n vas i et mires un dia d'aquestes casuetes i pots mirar una tertúlia de la Sexta o una tertúlia de Telecinco o una tertúlia de Televisió Espanyola i tots estan absolutament d'acord. L'Espanya és una irrompible i qui digui el contrari el crucifiquen. Llavors, clar, què passa? No hi ha cap, en el nacionalisme espanyol no hi ha cap autocrítica i com que no hi ha cap autocrítica, evidentment és impossible que evolucioni, no pot canviar. Les coses evolucionen, les ideologies evolucionen a partir de que hi ha gent que és capaç de formular crítiques i autocrítiques. Si ells no en fan, evidentment estan tancats sempre al mateix lloc.
Com ha estat possible, per tant, l'evolució d'un nacionalisme que no es reconeix a si mateix com a tal?
Bé, és un nacionalisme... És una de les això d'aquí ve, bàsicament, el nacionalisme que no es reconeix a si mateix com a tal apareix principalment amb l'aparició del nacionalisme català, del catalanisme al començament del segle XX, no? Quan ja el Cambó comença a tindre força i comença a ser un actor a la política espanyola. Llavors, com que ells, diguéssim, la nació, que Espanya és una nació, ho tenen tan clar perquè ja fa, porten un segle de nacionalisme sense contestació, quan apareix un tio que aixeca el dit i diu, oh, però no, Catalunya també és una nació, llavors, què fan? Aquest és nacionalista. Nosaltres no, nosaltres som normals. És com el Franco, dir, vosaltres feu política, jo no. Jo no em poso en política. Jo estic per damunt de tot això. Vull dir, jo simplement faig el que he de fer. Els que fan política són els tios que pertanyen a partits. Els nacionalistes espanyols diuen, no, jo no faig nacionalisme. Són els altres, els que rondinen, els que fan nacionalisme. Jo faig un estat. És el concepte que hi ha darrere de tota aquesta disfressa més o menys jurídica que adopta el nacionalisme espanyol quan, per exemple, es transforma i va canviant de noms. Per exemple, un nom molt típic és constitucionalisme. Diu, nosaltres no som nacionalistes, som constitucionalistes, però clar, passa, tu llegeixes la Constitució i resulta que el preàmbul de la Constitució diu, la nació espanyola ha decidit i el poble ha votat que la Constitució serà aquesta. La primera paraula que apareix a la Constitució és la nació espanyola, i la nació espanyola ningú t'explica qui és. És una essència eterna i immutable, és una idea platònica. Què és aquesta nació espanyola que aparteix al petac? A l'article segon ja et diuen que la nació espanyola, amb majúscula, i si això no ho volen corregir els senyors de la RAE, és única i indivisible. I qui ho diu això? Per què una nació ha de ser única i indivisible? A veure, és... Clar, els espanyols diuen som constitucionalistes, clar, però sou constitucionalistes d'una constitució que es fonamenta, la pedra angular d'aquesta constitució és l'existència de la nació espanyola. Per tant, és una constitució nacionalista. Si vosaltres sou constitucionalistes d'una constitució que és nacionalista, vosaltres sou nacionalistes, no hi ha més, vull dir, perquè és que tota altra cosa és ridícula. El nacionalisme espanyol el que pretén fer, i és l'argument que sempre estan utilitzant i que ells sembla que se'l creuen i tot a base de repetir, és que la Constitució espanyola és un text jurídic ideològicament neutre. Això és totalment neutral. Vull dir, la Constitució espanyola és una cosa tan neutra com dir que 2 i 2 són 4. 2 i 2 són 4, un català, un basc i un japonès estan d'acord que 2 i 2 són 4. I una Constitució espanyola diu que hi ha una nació i això és 2 i 2 són 4 i tothom s'ho ha de creure i si no t'ho creus et crucifiquem. I clar, i no és així. La Constitució espanyola és un text que està construït sobre una determinada ideologia. És una Constitució ideològica, no és neutra.
De fet, no, gairebé no en deu haver cap de constitucions neutres al món.
No, no n'hi ha. Les constitucions, que pretendre que una constitució és neutra és una absurditat. Les constitucions es basen en una ideologia. I normalment sempre porten amb elles. Per exemple, el Regne Unit no tenen aquest problema. Com que no tenen,
com que
no tenen cap constitució, no hi ha cap problema. Les coses, així que no et diuen, nosaltres voleu baixar. Molt bé, voteu. Si voleu marxar, marxeu. Clar, el nacionalisme anglès és molt diferent del nacionalisme espanyol. No té res a veure.
Ara t'anava a preguntar, Gran Bretanya, França, s'autoreconeixen com a nacionalistes?
Els francesos no. I els anglesos, en general, a veure, això és una cosa que ja es veu, diguéssim, amb el que és la premsa i amb el que és els grans mass media que han d'anar posant les seues etiquetes per anar definint coses. Llavors, en general, els estats no es reconeixen ells mateixos com a nacionalistes. No és una exclusiva d'Espanya. En general, els estats no es reconeixen. Tu els pots reconèixer com a nacionalistes en el moment que s'enfronten amb un altre nacionalisme. Llavors es veu, llavors es nota. Però si jo simplement... Però clar, si tu et fixes, per exemple, hi ha una cosa que per a mi em sembla molt graciosa, és que intentin que hi hagi aquesta doctrina absurda de que els Jocs Olímpics són l'encarnació de l'universalisme, de la germanor universal i de l'amistat entre els pobles i de la superació del nacionalisme. Quan en veritat és tot el contrari. Els Jocs Olímpics són l'exhibició màxima del nacionalisme mundial a tots els nivells, és a dir, temes als Jocs Olímpics cada vegada, o sigui, si els Jocs Olímpics no són nacionalistes, la meva pregunta és per què quan guanya un tio no diem, ha guanyat un tio que es diu tal i que és un representant de la humanitat humana sense fronteres i universal. Aquest és un senyor que ha guanyat.
Hi ha rànquings de medallers.
No, resulta que no. Resulta que aquest senyor no ha guanyat com a ésser humà que forma part d'un món sense fronteres de germanor universal. Aquest senyor ha guanyat en la seva qualitat de cubà, d'indi, de xinès o de nord-americà. I el primer que fan quan li posen allà és que li foten el puto himne, la puta bandera. Llavors, i això no és nacionalisme, però què és? Tu te'n vas i escoltes llegeixes la premsa internacional, escoltes els mitjans. Jo, per exemple, doncs, escolto, per exemple, mitjans, o veig televisió en anglès i en francès. És una cosa molt curiosa, que aquí es demostra el nacionalisme. És a dir, tu quan agafes una televisió espanyola i llavors obren la televisió espanyola la informació sobre els Jocs Olímpics dient tots els espanyols que han guanyat una medalla. No et diuen els japonesos que han guanyat una medalla. Però a veure, no hem quedat de que som a la germanor universal i que tots som iguals, no s'ha de tindre la mateixa importància una medalla que guanya un japonès que una medalla que guanya un espanyol.
No acabarien mai els esports.
Però no acabarien mai, però bueno, deixaríem de totes aquestes deformacions nacionalistes. Però clar, és que a França fan el mateix. Tu agafes un informatiu francès i l'únic que t'expliquen són els francesos que han guanyat medalles. Els japonesos que han guanyat medalles els importen un rave, no els interessa res.
Potser ho podem baixar, però si un sitgetà guanyés una medalla a les Olimpiades, a Ràdio Maricel obríem amb això.
Sí, però llavors no aneu de que vosaltres feu una ràdio universal.
No,
dieu
no,
que feu una ràdio sitgetana.
Sí, correcte. Sí.
Teniu tot el dret a fer-la. O sigui, teniu tot el dret a fer-la. O sigui, jo no estic qüestionant el dret que té les televisions espanyoles o franceses o americanes d'obrir l'informatiu amb els seus esportistes. Jo no ho qüestiono. O sigui, em sembla perfecte. Ara bé, que després no diguin que això aquí és una mostra d'universalisme i de no nacionalisme, perquè és mentida. Òbviament, no? El mateix passa, a veure, i també per anar-nos mirant al mirall, perquè els catalans sí que ens mirem al mirall, els espanyols no. Aquesta és la guerra permanent amb els mitjans catalans. TV3 obre dient que tal esportista és català. la Mireia no sé què de tal és catalana, tu mires TV, TV espanyola i no és catalana, és espanyola. Clar, estem sempre jugant amb el mateix joc i amb les mateixes disputes identitàries. És catalana o és espanyola? Bueno, és catalana i és espanyola.
Potser li preguntem amb ell a veure què se sent, no?
Ja, això, però que evidentment els mitjans catalans juguen al nacionalisme, els espanyols juguen al nacionalisme. Tots juguen al nacionalisme, però llavors, si tots estem jugant al nacionalisme, per què estem tots fent veure que això dels Jocs Olímpics és l'expressió de la germanor i l'harmonia universal, cosa que és falsa?
Aleshores, si a França, tu ara mateix m'ho has comentat i mires mitjans francesos, no es reconeixen com a nacionalistes, però en canvi ho són, també, perquè la Grandet i la Bandé... La bandera es penja per tot arreu.
El nacionalisme espanyol és una còpia degradada del nacionalisme francès. El nacionalisme francès és un nacionalisme que és la mare del nacionalisme espanyol, perquè Felip V és un Borbó i perquè la Constitució del 1800 espanyola és una còpia de les constitucions republicanes franceses de la Revolució Francesa, una còpia absoluta, i del jacobinisme francès. I el que passa és que la diferència és molt senzilla, que França és una nació d'èxit i Espanya és una nació fracassada. Aquesta és la diferència. És a dir, França, al començament del segle XIX, que és quan comença ja a imposar-se el nacionalisme francès després de la Revolució, el jacobinisme, França és un mosaic on hi ha, es parlen 30 llengües. O sigui, el francès, a començament del segle XIX, el deu parlar en torn a un 40 o un 50% de la població, la resta no sap en francès. Tot el sud de França es parla occità, es parla basc, es parla català, a Bretanya es parla bretó, a Alsàcia i Lorena es parla alemany, al nord, tocant a Bèlgica, es parla flamenc. O sigui, mosaic, França és un mosaic de llengües molt més mosaic que no era Espanya en el seu moment. Però bé, Espanya és França és una nació triomfadora. És a dir, hi ha un nacionalisme francès que es proposa exterminar tot el que no sigui francès. I a partir d'aquell moment instal·len l'escola francesa, que es dedica a exterminar-ho tot, amb càstigs corporals als nens que no parlen en francès. I jo he de parlar això d'aquí, és una cosa que encara ho expliquen els iaios de Perpinyà. Llavors, tot això d'aquí, què passa? Que l'estat francès és ric, és poderós, la gent és molt més intel·ligent que no pas a Espanya, i llavors són capaços de crear una màquina, una piconadora de fer francesos brutal, que és l'escola. I durant tot el segle XIX s'estan exterminant totes les llengües que existien abans a França. Per què ho fan? Perquè ho fan molt bé, perquè tenen diners, perquè tenen mitjans i perquè s'ho proposen. Què passa a Espanya? A Espanya ho intenten. Espanya ja, des de la llei Moyano del 1850, els seus propòsits declarats és exterminar totes les llengües que no siguin el castellà. Què passa? Que són molt dolents, els espanyols no arriben al nivell dels francesos ni de broma. I llavors què passa? Que la teoria està molt bé, però que en la pràctica no hi ha diners. Per què? Perquè el 80% del pressupost de l'Estat de l'Espanya durant el segle XVIII-XIX se'n va al Ministeri de la Guerra, perquè s'han de mantenir les tropes de Cuba, de totes aquestes imbecilitats sensacionals que només poden fer els espanyols, i resulta que arribes al final del segle XIX i el pressupost dedicat a educació és l'1% del pressupost de l'Estat. D'aquí ve aquell vell mite de que aquest passa més fam que un mestre de poble, perquè estava molt mal pagat i n'hi havia molt pocs. Llavors, què passa? Que s'arriba al començament del segle, mentre que a França arribem al començament del segle XX, que pràcticament s'ha exterminat tot el que hi havia abans a base d'escola i de persecució, el nacionalisme espanyol arriba al començament del segle XX i no ha aconseguit exterminar gran cosa. Ha exterminat l'aragonès, ha exterminat l'asturiano-lleonès, pràcticament, ha exterminat el poc que devia quedar d'àrab pel sud, però el català es manté perfectament. És a dir, al començament de segle els països catalans realment existien, no com ara, perquè ara això ja és una altra cosa totalment diferent. El basc aguantava perfectament, el gallec aguantava perfectament. Llavors, què passa? Quan que resulta que hem arribat al començament del segle XX i això, i l'Estat encara no, el nacionalisme espanyol encara no aconseguir liquidar tot això, llavors apareixen altres nacionalismes. Perquè, clar, el nacionalisme al final té una arrel romàntica i té uns referents culturals i lingüístics. A Catalunya apareix el nacionalisme català i el País Basc, el nacionalisme basc, bàsicament, que són els dos nacionalismes no espanyols forts. Mentre que a França, diguéssim, l'esforç ultranacionalista francès ha aconseguit liquidar-ho tot. Per això, Espanya és un projecte, és una França frustrada. I ells ho saben. ells haurien volgut ser com França. Madrid vol ser París, i els espanyols volen ser francesos, i no poden entendre per què els francesos han aconseguit exterminar tot el que no era francès i els espanyols no han aconseguit exterminar tot el que no era castellà, i això els frustra. I evidentment la partida no s'ha acabat, ja veurem d'aquí 200 anys què serà Catalunya.
No ho veurem.
Ja veurem què serà. Ja veurem què quedarà, perquè ells continuen, i ells ho tenen molt clar, eh? O sigui, el projecte nacionalitzador de model francès a Madrid el tenen claríssim. I tothom coincideix, no hi ha la més mínima discrepància. O sigui, tots tenen molt clar de que això de Catalunya s'ha d'acabar. Ens han d'agafar i ens han d'arrasar. Tenen molt clar.
I això a l'inici del segle XXI, anava a dir, no sé si posar-nos optimistes o pessimistes respecte del que ens vindrà a partir d'ara, a partir d'aquesta doncs, reflexió que ens fa en Francesc.
Què ens vindrà? En quin nivell?
És a dir, si tenen molt clar que ho han d'arrasar tot, plantejat aquesta, amb aquesta cruesa, no sé si, tenint en compte que aquí s'està visquent el que s'està visquent també...
Bueno, a veure, jo penso que la cosa és molt senzilla, diguéssim. Estem davant d'una cruïlla, hi ha dues possibilitats, independència o assimilació, no hi ha més. És a dir, Espanya, diguéssim, va concedir una mica de peixet descentralitzador després del franquisme per un sentiment de culpa i un moment de culpabilitat i un moment de debilitat. Llavors va concedir aquesta mica de peixet, que és el peixet del qual el Pujol va estar vivint, de les molles del peixet va estar vivint durant 23 anys. Res més. A Madrid, a partir del moment que va arribar l'Aznar al govern, van tindre molt clar que el peixet s'havia acabat. I des del moment que va arribar l'Aznar al govern, aquí l'únic que s'ha fet és tirar marxa enrere, amb tot, i es continuarà tirant marxa enrere. Llavors, si Catalunya continua dins d'Espanya, el futur és l'assimilació claríssima. O sigui, que aquí, diguéssim, s'anirà fent, lo poc que hi ha, s'anirà fent marxa enrere de tot, que ja s'està fent marxa enrere. O sigui, tenim un exemple amb els toros. Els toros és l'exemple del que pot passar, per exemple, amb temes com la inversió i amb moltes altres coses. És a dir, el Parlament de Catalunya prohibeix els toros. Vale, molt bé. Al cap de 2 anys, el Parlament espanyol aprova una llei considerant que els toros és una cosa de l'Estat. Presenta recurs constitucional, evidentment el guanyen. Per què? Perquè han fet una llei ad hoc per dir això. No hi ha res que impedeixi a un govern espanyol de coalició PP-PSOE d'agafar i d'aquí 2 anys aprovar una llei en la qual es digui a partir d'ara l'educació és un tema competència exclusiva de l'Estat. Llavors es posa un recurs de constitucionalitat contra totes les lleis catalanes que regulen la immersió i el constitucional se carrega la immersió. I és molt senzill, és que és tan fàcil com això, m'entens?
Creus que passarà?
Si no som independents, passarà, això està claríssim. És una evidència, se'n moren de ganes, m'entens? I llavors, i a més, si no som independents, ja els haurem demostrat que som una colla d'inútils. Una colla d'inútils i de desgraciats que no sabem defensar-nos. Quan a Madrid hi hagin comprovat definitivament que som una colla d'inútils, desgraciats i covards que no ens sabem defensar, a partir d'aquell moment no tindran pietat. Entraran aquí amb tot.
Anava a dir, no hi ha una certa voluntat regeneradora o pactista en aquesta història del nacionalisme espanyol?
No. No, perquè jo no considero que sigui possible. El pactisme és un autoengany català. És a dir, el nacionalisme català, la cosa més curiosa és aquesta, el nacionalisme català, quan neix des dels seus orígens a finals del segle XIX, és un nacionalisme català que al mateix temps, és una cosa molt curiosa, és nacionalisme espanyol. És una versió diferent del nacionalisme espanyol. És a dir, dels seus orígens, fins fa 30 anys, el gruix, la immensa majoria del nacionalisme català, tant a nivell polític com a nivell intel·lectual i a nivell ideològic, és un nacionalisme que defensa la idea d'Espanya. No, en cap moment es considera que Espanya no sigui una nació. Ningú ho diu, ni Cambó, ni Macià, ni Companys, ni Pujol, ni Montilla. No ho diuen això.
Allò de la nació de nacions.
Ni Maragall, exacte. Què estan parlant? Estan parlant de la nació de nacions. Espanya és una nació de nacions i una d'aquestes nacions que hi ha dins d'Espanya és Catalunya. Llavors, el que hem de fer és una relectura de la història d'Espanya i una relectura del nacionalisme espanyol en clau plural. No estem negant la nació espanyola, estem dient que la nació espanyola simplement no és com diuen a Madrid. A Madrid diuen que la nació espanyola és una cosa uniforme i monolítica. I nosaltres diem que la nació espanyola existeix, però que és una cosa composta. I aquests són els termes del problema durant un segle. Durant un segle, des del nacionalisme català s'està dient això. i s'està intentant convèncer els espanyols de que ho comprin. I els espanyols, evidentment, no ho compren. No ho compre ningú. Ningú. Perquè els espanyols estan molt, molt contents d'haver-se conegut i estan molt satisfets amb ells mateixos. No necessiten que els catalans els anem a donar lliçons. El gran miratge és aquest rotllo del Pujol i després, per exemple, del Maragall, el gran projecte del Maragall amb l'Estatut, de dir, anem a canviar Espanya des de Catalunya. Bé, això és una cosa que a Catalunya l'hem dit un milió de vegades i hi ha gent que li pot seduir la idea. Fixa-t'hi bé que encara, fins i tot un partit ultranacionalista espanyol com Ciudadanos, encara a últimes eleccions encara dia un president espanyol per canviar Espanya, un president català per canviar Espanya. Clar, això d'aquí, si posen això, és perquè això d'aquí d'alguna manera té un efecte de seducció a Catalunya, no? Allò de que, com que portem un segle intentant canviar Espanya i amb aquest eslògan de que canviarem Espanya, sempre sembla que hi ha gent que encara s'ho creu, no?
Home, tu vas estudiar Prim en el seu dia, també. Sí. I Prim, precisament...
També és una cosa... Però, clar, això és una cosa que el que es demostra i el que ens ensenya la història és que això no té el més mínim sentit. Llavors... a diferència del nacionalisme espanyol, que sempre és igual a ell mateix, el nacionalisme català evoluciona. Per què? Pel que comentava abans, hi ha un debat i una autocrítica. Pràcticament fins al moment que Esquerra Republicana, a l'any 89, es convertís en partit independentista, pràcticament tot l'independentisme no existia, ni a nivell polític, ni a nivell intel·lectual, ni a nivell ideològic. En el moment en què Esquerra Republicana fa el pas, s'obre un debat dins del catalanisme. Un debat històric, un debat ideològic, un debat polític de gran calat. Un debat molt important que fa 25 anys que dura i que els espanyols són tan secs que es pensen que això és una cosa que ho han ensenyat a l'escola i a TV3. Però no, la cosa té molt més profunditat i si ho has anat mirant els llibres, fa 25 anys que el debat entre diferents corrents de catalanisme és molt intens. I amb aquest debat entre, diguéssim, el catalanisme clàssic de caire federalista que vol considerar Espanya una nació de nacions i pot canviar Espanya i un nacionalisme de tipus nou, un catalanisme que és independentista, aquest debat dura durant 25 anys i a poc a poc es va decantant cap a l'independentisme. En el moment en què Mas aixeca la bandera independentista, ja fa molt temps que tot l'entorn intel·lectual i ideològic del catalanisme és independentista. No és cap improvisació, és una cosa que és un procés molt lent que va donant i que bàsicament neix el següent problema, el següent tema. Nosaltres hem intentat canviar Espanya, ho hem proposat un milió de vegades que entra Espanya i l'únic que han aconseguit és que ens insultin. Per tant, conclusió, què farem? No intentarem canviar Espanya, simplement agafem i diem adéu i s'ha acabat la història. Aquest és l'argument dels últims 20 anys de la història de Catalunya.
Sí, sense el pas previ del fracàs de l'intent de regeneració i de pactisme, probablement no s'hauria arribat amb el grau actual en la fermesa que s'ha arribat.
No, evidentment que no. Clar, això és un procés de reducció a l'absurd. És a dir, tu dius, Espanya es pot canviar, ho intentes un milió de vegades i no canvia, i al final dius, per molt burro, burro, burro que siguis, acabes donant-te en compte de que no es pot canviar. Només hi ha dues possibilitats. O et quedes i et sotmets, o te'n vas.
A partir d'aquí, a partir d'aquesta tesi, són tan diferents els espanyols dels catalans en aquest sentit? És a dir... ens comenten, Francesc, que la imatge d'aquest nacionalisme espanyol absolutament obtús amb la seva idea davant d'un nacionalisme català, doncs que fa autocrítica malgrat totes les mancances que probablement pugui tenir, però que fa autocrítica. Tan diferent és un espanyol d'un català?
No som diferents, som exactament igual. Llavors, a veure, tampoc és diferent un espanyol d'un xinès, d'un japonès i d'un neozelandès.
Però des del punt de vista, són humans tots, això ho entenem.
El fet que un espanyol no sigui diferent d'un xinès no vol dir que Espanya vulgui pertànyer a la Xina.
No, sens dubte. El que passa és que més enllà de ser éssers humans, els referents culturals són més o menys similars entre un espanyol, un francès, si vols, i un català. Què ens fa diferents?
La sensació de ser diferents, ja està. I bueno, a veure, i una història. A veure, què ens fa diferents? Això és una cosa que ve d'una història i ve de moltes coses. O sigui, jo, bàsicament, una cosa que em fa sentir diferent dels espanyols és que jo sento parlar en català i no m'emprenyo. I un espanyol normalment sent parlar en català i s'emprenya. Només sentiu ja, li molesta.
Tots si, no,
si amb suposo. Aquest, si amb, la immensa majoria, tu vés temporal i vés temporal a Espanya i parlem català i veuràs amb quina cara et miren. Entens? no sé, són coses, a veure, hi ha una cosa que a mi em molesta sobiranament, a veure, per exemple, és, ja anem a parlar amb coses més frívoles, perquè això d'aquí és una cosa que s'estén a tot, és a dir, vam veure el partit del Barça a València, és a dir, hi va haver una part agressora i una part agredida. La part agressora va ser el públic valencià que li va llançar una ampolla, i la part agredida que va ser el Barça. Bueno, han rearbitrat i han rellegit el partit de Madrid. Ara és al revés. Ara és que van ser els jugadors del Barça que van anar a provocar, i els pobres del València que van llançar l'ampolla i van agredir, uns pobres innocents, pobrets, que van picar la provocació. I això és tot, m'entens? I llavors què passa? Que és que llavors resulta que si això hagués passat al camp del Barça, l'haurien clausurat l'estadi un mes, però en cas del camp del València li fotrien una multa de 1.500 euros. I això, diguéssim, aquesta discriminació, o sigui, ells, una cosa curiosa és que els espanyols parlen, s'omplen la boca de la igualtat entre els espanyols. I ells mateixos ho estan contradint permanentment. Els catalans no els tracten com els altres espanyols, els tracten molt pitjor. I jo penso que al final el fet diferencial i el que ha fet que molta gent es faci independència és aquesta consciència de dir, és que a mi em diuen, és que resulta que els extremers. Els extremers no volem ser menys que els catalans, vale? Doncs molt bé, no voleu ser menys. Doncs vale, doncs agafeu i quedeu-vos els nostres 15.000 milions a l'any de dèficit fiscal. No voleu ser menys, doncs tingueu dèficit fiscal també com nosaltres. Ah, no, és que nosaltres som pobres i desgraciats. Què m'expliques, tu? Vull dir, aquí l'única consciència que hi ha és que Catalunya, que Espanya, l'Estat ens està expoliant per agafar i fer unes transferències massives de diners cap a altres regions, sense preguntar-nos-ho, sense demanar-nos permís, i a damunt insultant-nos després de fer-ho. Que això és el més gros. O sigui, que et fotin 15.000 milions d'euros a l'any i que després t'insultin i diguin que ets un insolidari i un nazi, això ja és el sumo. Llavors, jo crec que si tu, més o menys, una persona que més o menys ha mamat la cultura catalana i que sent una miqueta el que és el país, és inevitable que s'acabi tornant independentista. El que passa és que després hi ha un altre sector, la població catalana, que són espanyols trasplantats a Catalunya. I aquests, per més que facin trastades a Espanya, continuaran sent espanyols igualment. Ara, el problema és molt senzill. Qui és la minoria i qui és la majoria? És l'única manera de definir la qüestió i de resoldre l'assumpte.
Hi ha un cert grau de victimisme a Catalunya igualment, malgrat tot?
Sí, hi ha un grau de victimisme, això és una cosa heretada de l'autonomisme, però a mi em sembla que és molt més greu, però molt més greu, que és una cosa que sí que es parla molt menys, és el victimisme que hi ha a Espanya. O sigui, el victimisme espanyol, jo aquest estiu, o sigui, per exemple, una mostra del victimisme espanyol tremendament divertida és quan els diaris aquests de Madrid parlen de les propòsits de Catalunya, dels plans perversos dels catalans per anexionar el País Valencià i les Illes, no? I llavors, jo és una cosa que suposo que l'has vist, no? Això a l'ABC, cada X temps treu un pla maquiavèlic, no? Per anexió. Més la paraula que diria que era anexió. Són preguntes. Una anexió? A veure, si ni tan sols som independents, com podem anexionar-nos a ningú? I si resulta que fóssim independents, una anexió és una cosa que pressuposa una invasió militar. On són els tancs i els avions amb els que envairem el... No sé, jo no els he vist. Què farem? Enviarem una patrulla dels Mossos o què? I llavors a Madrid enviaran la divisió a Corazó de Brunete. És que, clar, tot això d'aquí, ells estan permanentment excitant un odi i un menyspreu en tot el que és català, que també es basa molt amb la victimització. És a dir, és que nosaltres som molt desgraciats i llavors resulta que un pobre tio de Madrid se'n va a viure a Catalunya perquè l'empresa l'envia allà i el pobre nen el fan estudiar en català. Això sí que és el sumum de la victimització, perquè, clar, és que estudiar en català és una cosa que és impossible, no? Llavors, després tenen sabentes de que un alemany que ni tan sols viu a Catalunya, sinó a Alemanya, ha guanyat el gran dictat. Llavors, la pregunta és, tan difícil, fills de puta, és que aprengueu el català? Tan difícil? O sigui, a veure, tots aquests jutges, tota aquesta colla de jutges i de fiscals, que són uns feixistes integrals, que suposadament són tan llestos, que han estudiat tant i que han aprovat tantes i tantes oposicions, a veure, tota aquesta gent, al cap de 20 anys que són a Catalunya, no han pogut aprendre el català? A veure, això què és? És dificultats per aprendre'l o és un pur menyspreu, un menyspreu absolut per tot el que és català? Doncs jo penso que la resposta està molt clara, tots sabem quina és. Llavors, si ells menyspreuen absolutament això, després que no es queixin, els que són menyspreats també tenim dret a reaccionar, no?
Per tant, entenc, no hi ha una opció de millora o un bri d'esperança, perquè... hi hagi, no sé, una resolució amistosa d'aquest conflicte que planteges.
No, la resolució amistosa és impossible. no hi pot haver cap resolució amistosa, perquè això implicaria que el nacionalisme espanyol canviés totalment els seus pressupostos dels últims 200 anys. Només hi ha dues sortides. O bé la independència, o bé tornem a l'autonomisme, amb la plena consciència de que d'allò de que Roma no paga traïdors. Això ho tenen molt clar a Madrid. La venjança serà terrible. O sigui, si el Puigdemont i companyia fan un pas enrere, ja ens podem calçar, perquè el que ens plourà ja ho veureu.
I això es basa tot en aquest nacionalisme espanyol, que pel que he entès de la conversa seria preexistent del nacionalisme basc i del nacionalisme català, és a dir...
Sí, clar, comença a primers del segle XIX. El nacionalisme català i el nacionalisme basc són posteriors, comencen a finals del segle XIX.
És curiós que, en aquest cas, el nacionalisme neix abans el que neix després com a nació. És a dir, el nacionalisme català basa els seus referents en fa mil anys. El nacionalisme espanyol, malgrat Don Pelayo i tot això, bàsicament es fa fort a partir de la descoberta d'Amèrica. Posem per buscar...
Això,
per buscar
això, ho, això ho dius tu perquè ets català, però si tu fossis un tio de Madrid o d'Aragó o d'Oviedo o de Sevilla, no ho diries mai, això.
Diria els 3.000 anys.
No, tu diries els 3.000 anys o diries que ja existien temps dels visigots. Per què? Perquè tu tens una visió de la història determinada, que et ve pel teu país, pels teus coneixements, per un determinat entorn cultural. Llavors, tu tens una idea segons la qual Espanya és una cosa que sorgeix després dels reis catòlics. Però a Espanya no tenen aquesta visió. Espanya, per ells, Espanya... A veure, hi ha una de les coses que s'explica al llibre. A veure, l'Acadèmia de la Història, al segle XVIII, ja fa la llista dels reis d'Espanya. El primer rei d'Espanya és Ataulf, que és un rei got del segle V. Aquest és el primer rei d'Espanya, no el Carles I. Aquest és el primer rei. I Espanya, sobre la que regnava, era unitària. Ja està, a punt i final. Vull dir, no hi ha més. Tu, a tota aquesta idea de que si tu agafes últimament...
Però tot és relectura de la història, en el fons.
Clar, tot és...
Interessada, òbviament.
Tot el tema del nacionalisme es basa en lectures i interpretacions de la història. Llavors, els espanyols han fet la seva, la que els ha interessat, i l'han fet a la seva manera. Però, clar, la majoria dels espanyols et diran que Espanya existia com a mínim des dels reis gots. Per tant, això dels reis catòlics... Els reis catòlics van reunificar una cosa que ja existia abans. Aquesta és una gran diferència. Nosaltres, els catalans, els que tenim referents catalanistes, perquè hi ha molts catalans que no tenen cap referent catalanista i que pensen exactament igual que si haguessin nascut a Cadis, els catalans que tenim uns referents...
Però són tan catalans com els altres.
Sí, clar. Els catalans que tenim referents catalanistes tenim molt clar que Espanya apareix al segle... Que Espanya, una cosa que més o menys és Espanya, apareix, un estat que més o menys apareix al segle XVI, però la majoria dels espanyols i dels catalans que tenen referents espanyols consideren això com la Sánchez Camacho, que això d'aquí va dels Reis Gots i de Numància i de Sagunt i tots els mites històrics falsos que es va inventar el nacionalisme espanyol al segle XIX.
Llegit el teu llibre, anava a dir, a un espanyol o a un nacionalista espanyol li pot agafar urticària?
No el llegiran. És que tinc molt clar.
Aquí...
No tinc ni el més mínim dubte. Vull dir, ni cap nacionalista espanyol llegirà, perquè cap nacionalista... Aquest és el problema. O sigui, a veure, t'explico una cosa. A veure, aquell llibre, en realitat, és un refregit. Ja? Jo el faig, li dono forma d'assaig, l'explico amb agilitat, i és un llibre que està basat en tres llibres publicats a Espanya els últims 15 anys, que són els tres únics llibres que expliquen el que és el nacionalisme espanyol. I llavors jo l'únic que faig és, a veure, jo no m'he dedicat a investigar res, jo he agafat aquells llibres que són de referents, que són d'autors bons, els resumixo, i els explico i els faig en forma breu, perquè els tres, un té 1.500 pàgines, l'altre en té 1.200 i l'altre en té 800. Vale. Aquests tres llibres els tenen en castellà i són per autors espanyols. Han sigut un fracàs absolut, no han venut ni un exemplar. Res, zero, no han despertat el més mínim interès. Si algú vol saber el que és el nacionalisme espanyol a Espanya, no cal que vinguin a comprar el meu llibre. Compri els que editen ells, però els que editen ells no els compra ningú. El fracàs és absolut.
Potser fan 1.500 pàgines i la prova, pesen massa.
Ja, però el tema és, potser els editors no són del tot idiotes en general, diguéssim, no, ells volen guanyar diners. Si els editors haguessin apreciat que hi ha un interès a Espanya per saber el que és el nacionalisme espanyol, haurien dit el senyor José Álvarez Junco, per exemple, historiador molt prestigi, historiador de Harvard, col·laborador habitual del País, que ha fet la història del nacionalisme espanyol al segle XIX, senyor Álvarez Junco, hem detectat que de cop i volta hi ha moltíssima gent que s'ha adonat que és nacionalista espanyola. Espanya està plena de gent que ha descobert que són nacionalistes espanyols i que de cop i volta estan molt intrigats pel fenomen i es volen informar. I a aquests tios els seria tremendament útil tindre una breu història del nacionalisme espanyol. I seria un èxit total, best-seller número 1, perquè de cop i volta tothom descobriria que és nacionalista. Per tant, senyor Álvarez Junco, per què no ens fa un resum de tota aquesta història amb 200 pàgines? Traiem al mercat i ens forrem. Vostès, vostè i nosaltres. Jo tinc la sensació que això no ha passat.
A Catalunya sí que hi ha interès pel tema?
Sí, hi ha interès perquè tot, dins de lo que és el sector de la població catalana que es considera catalanista i que té referents catalanistes, diguéssim, a Catalunya hi ha tres sectors de gent. Hi ha una gent que considera que el nacionalisme espanyol existeix i no el saben definir, i per aquesta gent és molt important aquest llibre. Hi ha un altre sector de gent que considera que existeix, però que només és de dreta, que només és el PP i Ciudadanos, que són nacionalistes, perquè l'esquerra no és nacionalista, diuen. I després hi ha un altre sector que és exactament igual que si fossin de León o de Salamanca, que diuen que el nacionalisme espanyol no existeix. O sigui, però amb això d'aquí, Espanya també és molt més plural. Catalunya és molt més plural que Espanya.
Doncs ja ho saben, breu història del nacionalisme espanyol. Diu que no el llegiran a Espanya, però bueno, com aquí estem a Sitges, doncs els hi expliquem. Francesc Puigpelat, que ha fet aquest, doncs, aquest petit assaig a partir, com ell mateix comenta, d'aquests tres llibres sobre la història del nacionalisme espanyol. Francesc, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Esperem doncs, parlar amb tu en propers projectes editorials.
Sí, quan arribi a la desena edició i que l'hagin traduït. Potser aquest llibre el podrien traduir perfectament a l'anglès i al francès, al castellà mai.
Al castellà mai, no? Ja ens deixem-ho així. Francesc, repeteixo, moltes gràcies a tots vostès. Moltíssimes gràcies. Demà més coses. Fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.